Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Anem, doncs, cap a Nova York. Allà ens espera en Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia i professor de la Pompeu Fabra. Professor, bona tarda. Bon dia,
bona
Nova
tarda.
York.
Com anem?
Què tal? Molt bé.
Bona tarda.
Bones notícies pel que fa al seu llibre, L'hora dels adeus, número 1 de la llista dels més venuts en la categoria de no-ficció. Suposo que, si més no, l'esforç ha valgut la pena.
Sí, sí, estem contents de que la gent no el compri, no només el compri, sinó que li agradi. Els comentaris que es reben a través de les xarxes socials, per exemple, són molt, 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 molt favorables i, per tant, encantats de... Encantats, com per un plural, no és que agafi una actitud papal, sinó que em refereixo a l'editorial, a jo i els que han col·laborat, encantats de l'acollida.
Tal com va el debat de política general, no sé si passarà de no ficció a ficció.
Vols dir que no es votarà mai?
Mai, no ho sé. El 9 de novembre, jo, després del seguiment que he fet avui, ja no sé on soc. Ara ja tinc ja tot tipus de dubtes de si finalment podrem votar el 9 o no.
Sí, de totes maneres, el llibre no és sobre la votació del 9, és sobre, diguem, el dia que es pugui votar, que no sé si serà el 9, si no serà el 9, si ha de ser el 9, si no ha de ser el 9, si ha de ser eleccions anticipades, si no, això és una cosa que els polítics han de decidir. El llibre és perquè la gent que vol saber de com pot anar la situació econòmica i si ens convé una cosa o una altra des del punt de vista econòmic, doncs que puguin prendre la decisió perquè el dia que es voti, doncs que puguin decidir d'una manera intel·ligent i no basant-se en les amenaces i els rumors i tot això que a vegades es fa córrer i que té poc a veure amb la realitat. Per tant, el tema del dia 9, que estaria bé que els polítics no ho esgarressin tot, perquè la força que es va veure l'altre dia a la de baixa, a la manifestació, aquesta gargantuesca que va haver-hi a Barcelona, demostra un entusiasme de la gent que estaria bé que els polítics no trenquessin o no malbaratessin, però en qualsevol cas seran els polítics els que hauran de decidir quin és el mecanisme a través del qual el poble de Catalunya es manifesta. El meu llibre és una guia per poder prendre aquesta decisió, es manifesti el dia que es manifesti.
Parlant de polítics, s'han saltat totes les alarmes a la Gran Bretanya perquè els polítics unionistes s'han desplaçat a Escòcia i han posat en marxa el que es ve fent des d'aquí. És a dir, la política, tant que es deia que hi havia molt fair play, doncs el fair play sembla que s'ha acabat quan el sí ha començat a sortir o a aparèixer diferents enquestes i es parla bàsicament de la qüestió econòmica d'Escòcia. La pregunta que li faig, ja entrant en una altra qüestió, és quin pes té l'economia escocesa en el total de la Gran Bretanya? És a dir, és comparable, en aquest cas, al PIB, per exemple, de Catalunya, o és menys, o on l'hauríem de situar?
La meitat. Catalunya, més o menys, té el 16% de la població i el 18,4% del PIB, doncs els escocesos tenen més o menys el 7,5-8%. De l'economia britànica. Per tant, és més o menys, representa la meitat del que representa Catalunya. Ells representen per el Regne Unit la meitat del que Catalunya representa per Espanya.
Una de les polèmiques és la moneda. El governador del Banc d'Anglaterra, Mark Carney, ha dit que per mantenir la lliure sense el beneplàcit de Londres farien falta reserves de divises de fins al 100% del PIB. Què vol dir això? A veure, expliqui'ns una mica. I després, a partir d'aquí, la moneda, vostè ens va dir que, i a més ho explica en el seu llibre, que la moneda es tria, és a dir, que no necessitarien autorització en aquest cas de Londres, tot i que sembla que Londres els hi retiraria la lliure, no? O sigui, com s'estableix això? Com funciona això?
La lliure no la poden retirar. Cadascú fa servir la moneda que vol. Tu fas amb circulació, tu vols fer servir monedes de xocolatines, doncs les pots fer servir, si vols. Això depèn de la gent, en què vol pagar. El problema és, diguem, què passa si tu fas servir monedes de xocolatines i se t'acaben. d'on les treus. El Banc Central d'Anglaterra és el que fa les xocolatines angleses, és a dir, el que fa les lliures. Si els escocesos fan servir la lliure i es queden sense lliures, doncs tindran un problema. Per això diu que necessiten doncs, un calaix ple de lliures, el 100% del PIB. Doncs si el seu PIB és no sé quants bilions de lliures, doncs necessiten un calaix ple perquè el dia que un banc es quedi sense lliures doncs pugui tenir moneda per fer servir. Estem d'acord?
Sí.
Els anglesos, de moment, ja veurem què passa si guanya el sí, que jo crec que canviaran d'opinió perquè no els interessa de cap manera als anglesos que els escocesos s'arruïnin i que hi hagi una gran catàstrofe financera. Ara sí que els interessa amenaçar-los, perquè si els escocesos s'acollonen, doncs votaran no, però un cop votin sí, ja veurem què passa. Però en qualsevol cas, el tema anglès, és el tema de la lliure, és diferent. Perquè, clar, el Banc Central d'Anglaterra pot decidir i pot fer cas en el govern anglès i dir, escolta, en els bancs escocesos no els hi donarem prestat. Quan vinguin a buscar lliures, a buscar xocolatines, els hi direm que no. I com que ells són els que ho decideixen, doncs ho poden fer. L'euro, per l'altra banda, té unes normes. El Banc Central Europeu té un acord de finançament amb les institucions bancàries que tinguin sucursals a dins de la Unió Europea. Per exemple, el Citibank és un banc de Nova York que opera a diferents ciutats europees, entre elles Barcelona, i llavors com que té sucursals a Barcelona té accés a crèdits del Banc Central Europeu, és a dir, té accés a les xocolatines europees. Això són les normes del Banc Central Europeu, i per tant aquestes normes no podran dir no. Tots els bancs que tinguin sucursals, excepte els catalans, podran tenir accés. Això no pot passar. I per tant, la Caixa i el Sabadell i tal, en la mesura que tenen sucursals a Espanya, doncs podran anar a demanar les xocolatines que vulguin al Banc Central Europeu, i per tant, en aquest sentit, el tema escocès és una mica diferent. Però no perquè els escocesos no puguin adoptar la lliure si els hi dona la gana, sinó perquè el problema és què passa quan un banc es queda sense lliures i necessita d'un cap de setmana per l'altre per omplir el caixer automàtic, necessita lliures, d'on les treu? Si el Banc Central d'Anglaterra es nega a donar-los-hi, tindran un problema. Nosaltres, com que no anem al Banc Central d'Anglaterra, aquest problema no el tindrem. Nosaltres anirem al Banc Central Europeu i la Caixa i el Sabadell, en la mesura que tinguin sucursals d'Espanya, ho podran fer amb tota tranquil·litat.
Molts economistes, clar, la discussió hi ha els que estan a favor, els que estan en contra. Hi ha, per exemple, un grapat de bancs que han dit que si Escòcia s'independitza se'n van. Clar, tot això doncs, ha generat que torni, que apareixin aquestes darreres enquestes que es fan permanentment, que torni a guanyar el no. Quin és el pes i quin és el paper, per exemple, de la banca quan diuen que ells se'n van d'un país, en aquest cas d'un territori com és Escòcia, i que se'n van, en aquest cas, cap a Londres?
Jo no sé ben bé què vol dir això, Això hi ha molta propaganda dels diaris a favor del no, que els van marxa.
Sí, és el que per això li pregunto, que no acabo d'entendre què vol dir que marxen.
Exacte, què vol dir que de sobte la Caixa se'n va a Madrid? Bueno, què vol dir que la sucursal, diguem que la central de la Caixa se'n va a Madrid? Molt bé, se'n va a Madrid. Però que se'n va, què vol dir? Que treuen tots els caixers de Catalunya i se'ls emporten a Madrid? I que no veuen que el negoci que generen a Catalunya o el negoci que generen els bancs anglesos a Escòcia el perdran? Tu creus que realment deixaran de tenir tots aquests clients que tenen en un país, els deixaran de tenir? Escolta'm, si els volen deixar, que els deixin, però vindran altres bancs i en la mesura que hi hagi negoci, hi haurà bancs que voldran fer aquest negoci. I com que els catalans voldran tenir caixers automàtics, doncs hi haurà bancs que donaran caixers automàtics. No, és impossible emportar-se tots els caixers cap a Madrid. Per tant, de què estan parlant de que marxaran els bancs? Que marxarà la seu central? Molt bé, marxarà la seu central. Però el que els importa, diguem, i aquí nosaltres som una mica diferents, els anglesos sí que viuen molt del negoci financer internacional. Londres és un gran centre financer mundial. Els russos que estan fent negocis, molts tenen els seus comptes a Londres, etc, etc, i per tant el negoci financer de fora del país allà és molt important. Nosaltres no. Nosaltres, el negoci de la Caixa i del Sabadell, el que ens interessa és doncs, que donguin crèdits a les famílies que volen comprar cases, que puguis tenir un compte, etc etc. Tots els grans magnats russos no estan fent negocis aquí. Per tant, diguem, si els bancs d'Escòcia, diguem, que fan aquests negocis, que ara estan a Escòcia, se n'anessin a París, se n'anessin a Londres, doncs tot aquest negoci sí que el perdria Escòcia. El que passa és que tot aquest negoci internacional ja està a Londres. Quan el Royal Bank of Scotland, diguem, fa negocis amb els russos, no el fa des d'Escòcia, el fa des de Londres. Per tant, l'amenaça aquesta de que els bancs marxaran no sé ben bé què vol dir. I traduïda a Catalunya, encara menys. Perquè aquest negoci de finances internacionals nosaltres no el tenim. Els negocis dels bancs catalans és amb les empreses catalanes, amb les famílies catalanes que tenen estalvis, les famílies catalanes que tenen hipoteques, i a base de donar crèdits i d'agafar dipòsits i tal, és on fan el negoci, i això no s'ho poden emportar, perquè les famílies catalanes estan aquí, i emportar-se aquest negoci no té cap mena de sentit.
La clau de la independència d'Escòcia passa pel petroli? Ho dic perquè diuen que si Escòcia negocia amb èxit, es quedaria amb el 90% dels ingressos per l'explotació del petroli, i que si inclou el petroli en el càlcul, el PIB per càpita d'Escòcia pujaria fins al 120% de la mitjana britànica. Hi ha altres arguments econòmics aquí?
A veure, és veritat que una de les grans diferències entre Catalunya i Escòcia és que ells tenen aquesta bossa de diners, aquesta bossa de diners que és el petroli, i que nosaltres no tindríem. Per tant, a l'hora d'avaluar econòmicament si és desitjable o no és desitjable, aquest aspecte, diguem, ells el tenen, nosaltres no. Nosaltres tenim una altra cosa que ells no tenen, que és un enorme dèficit fiscal, és impostos que paguen els catalans, que ara se'n van, gràcies al sistema autonòmic i al sistema d'inversions, ara se'n van cap a d'altres comunitats.
Bueno, i que ajuda, per exemple, comunitats com la d'Extremadura, amb el senyor Monago, que cada cop retalla més els impostos.
Exacte, doncs tot això, si fóssim independents, aquests diners es quedarien aquí, els catalans pagaríem els mateixos impostos i en lloc de marxar es quedarien aquí, i per tant això seria un dividend fiscal automàtic. Dit això, ni el petroli ni el dividend fiscal han de ser un argument principal per prendre una decisió d'aquest tipus. El petroli, tu estàs prenent una decisió d'anys, durant dècades o durant segles serem independents o formarem part d'Espanya, o durant dècades, durant anys serem escocesos o formarem part de la Unió, diguem, del Regne Unit, no? Aquesta decisió, jo crec que la part important, tot i que és veritat que el petroli representa un coixí financer pels escocesos i que el dèficit fiscal o el dividend fiscal representaria un coixí pels catalans, la raó per ser independent no és aquesta. La raó per ser independent és que tu podràs fer tot un sistema econòmic, tot un sistema regulador, tot un sistema fiscal, tot un sistema judicial, tot un sistema de negocis que estigui molt més d'acord amb les teves preferències. Ara mateix tothom veu que en molts aspectes, com per exemple les infraestructures, les preferències dels espanyols són diferents de les dels catalans. Ells volen que tot passi per Madrid, i a nosaltres això no ens agrada, no ens interessa. Les nostres empreses prefereixen doncs, tenir un tren que vagi pel Mediterrani cap a Europa, prefereixen un tren que vagi cap a Bilbao, que és un gran altre centre de producció. A Espanya tot volen que tot passi per Madrid. Tu vols anar a Bilbao? Doncs molt bé, primer passes per Madrid i després vas cap a Bilbao. Són diferents. No és que els espanyols siguin pitjors que nosaltres, tampoc vol dir que siguin millors, són diferents. En la mesura que les seves decisions s'han de prendre per majoria, els catalans sempre perdem, som 16% de la població, sempre perdrem. Sempre que intentem canviar el sistema de finançament, perdem. Sempre que intentem canviar el sistema d'infraestructures, perdem. Sempre que intentem canviar les escoles, nosaltres volem parlar en català, doncs que perdem. En la mesura que nosaltres tenim preferències diferents, la independència ens permetria prendre decisions diferents. I són aquest tipus de decisions el que determinen el nivell de benestar de les famílies a llarg termini, el nivell de prosperitat de les famílies a llarg termini. No els impostos i no el dèficit fiscal, no el petroli, sinó què fas a l'hora de prendre decisions, a l'hora de prendre, de determinar regulacions, a l'hora de determinar l'estat del benestar, etcètera, etcètera. la llibertat de poder prendre decisions molt més, que siguin molt més favorables a la població, a la llarga compensa, és molt, molt, molt més important que no pas aquests altres factors, que són els que surten als diaris, que són els sexis, el petroli, el dèficit, etc, però que a la llarga això no té importància. La importància és l'altre, la capacitat de decidir.
Però ara mateix és el govern de David Cameron és el que està fent, és a dir, està generant la por que no podran, una mica un discurs que recorda el del govern espanyol, no podran pagar les pensions, no, que tindran una economia com la de Grècia, és a dir, vull dir, és aquesta dinàmica de sense nosaltres realment ens sortiríeu molt pitjor que amb nosaltres. Una política que fins ara no era tan marcada, però repeteixo, a partir del moment que ha començat a aparèixer la possibilitat de que guanyi el sí, que aleshores ja, diguéssim, fins i tot la reina d'Anglaterra primer va dir que era una qüestió de dels escocesos, però ja va fer una segona declaració aquest cap de setmana que va dir que la gent abans d'anar a votar que s'ho rumiés molt bé.
Això sempre.
Si jo et dic, abans de fer... Sí. Pensa-t'ho dos cops...
Ah, però sí que té una segona intenció.
Home, subliminalment t'estic dient que t'ho pensis
si
dos cops.
Si fas el que no has de fer...
Demanar-s'ho una mica.
No, t'estic dient que t'ho pensis dos cops. No et deixis portar pel primer impuls,
abans,
sinó...
Sempre. Això abans de votar sempre...
Que siguis un punt més conservador.
Sí, jo en el llibre comença, de fet... diguem, recordant a tots els pares i les mares de la meva edat, aquells dies gloriosos i feliços en el qual els fills et feien cas. Recordeu el dia que el fill deia
sí,
papà? Era maco, Però arriba un dia, en el que els fills creixen i diuen que no.
I es rebel·len.
Exacte. I el fill diu, escolta'm, vull marxar, i tu dius, no, que aquesta noia no et convé, o al revés, la filla vol marxar, i tu dius, home, aquest tio no treballa, què fotràs? I llavors, amb l'objectiu de que el fill canviï d'opinió, quan tu penses que encara pot canviar d'opinió, l'estratègia del pare, normalment és el pare, no la mare, diguem, és la d'amenaçar-lo, o amenaçar-la. Escolta'm, si te'n vas, seràs pobre, escolta'm, jo no t'ajudaré a
aquí
trobar feina.
Aquí no cal
feina
que vinguis perquè... a buscar quartos.
Exacte, i no vinguis aquí, que no t'ajudarem mai, etc. Val? El problema és que, o tothom sap, que el dia que el fill diu, sí, papa, ja ho entenc, però me'n vaig igual, aleshores fixa que l'estratègia del pare canvia radicalment. De sobte el pare diu, ostres, que se'n va, i després el pare surt corrents i diu, bueno, parlem-ne, com a mínim vin els diumenges a fer la paella, i intenta negociar. Per què? Doncs perquè si el nen se'n va, potser sí que serà un desastre econòmic, potser sí que el nen prendrà decisions equivocades, però el més perjudicat serà el pare, que no el veurà mai més. És a dir, el pare també hi surt perdent, i a l'hora de la veritat el pare canvia d'opinió. Això és un fenomen econòmic que es discuteix a la teoria de jocs, que es diu inconsistència temporal. Fixa't que l'estratègia del pare, abans de veure que la marxa del fill és irreversible, és una, la de l'amenaça i la por, perquè l'objectiu del pare és que el nen prengui la decisió de no marxar. Però un cop veu que aquesta decisió és irreversible, l'estratègia del pare canvia, és inconsistent, deixa de ser la mateixa d'abans, i l'estratègia llavors és negociar amb el fill, perquè en realitat si no negocia els dos hi surten perdent. Doncs jo crec que una mica és el que està passant a Escòcia i és el que està passant a Espanya. Moltes amenaces, que sense mi no ets res, que divagaràs por el espacio por los siglos de los siglos, etc. Però a l'hora de la veritat, I tot això ho fan, i és normal que ho facin, perquè el que volen és que ens barallem, que diguem que no votem, que ens acollonim. És l'objectiu, i segons dieu, segons m'has dit abans, Toni, sembla que ho estan aconseguint, que ens estem barallant ja, els nostres polítics estan barallant, i per tant, diguem, és l'estratègia que han de seguir els espanyols. Nosaltres hem de ser més llestos i hem de dir, escolta, molt bé, ja entenem que aquesta és l'estratègia, no caiguem en el parany i demostrem que és irreversible, que marxarem sí o sí. I jo t'asseguro que si els catalans aconsegueixen demostrar que és irreversible, aleshores ells canviaran. Igual que canviaran els anglesos. Si realment acaben votant sí els escocesos el dijous, si voten que sí, ja veuràs tu com immediatament l'estratègia dels anglesos canvia, perquè si no els anglesos es quedaran sense petroli, sense pagar, sense el deute l'assumirà Anglaterra, i totes aquestes amenaces els, diguem, els acabaran perjudicant més en els anglesos que no pas en els escocesos. I perquè no passi, perquè no hi hagi aquesta inestabilitat brutal, ja t'asseguro jo que es posaran d'acord i negociaran el deute, negociaran el petroli, negociaran els acords de separació, i d'aquí 18 mesos se separaran i seran tan amics. I al final, d'aquí uns anys, els millors amics dels anglesos seran els escocesos, de la mateixa manera que els millors amics dels anglesos són els nord-americans, que recordeu, també es van separar d'Anglaterra fa uns anys, i això que es van separar a través d'una guerra, malgrat la guerra, malgrat la violència, al final acaben sent els millors amics del món, i quan van a les Nacions Unides voten junts, i això és el que acabarà passant entre Espanya i Catalunya. Els nostres millors amics seran els espanyols, no tingueu cap dubte.
Deixi'm canviar de qüestió, perquè pel que fa a l'apartat econòmic, la OCDE, és a dir, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, ha revisat a la baixa les seves previsions a Europa i assenyala que la zona euro està en risc de deflació continuada. El ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, ha anat una mica més lluny i no descarta, atenció, fins i tot, tot i que es contraposa amb el discurs del Partit Popular de que estem sortint de la crisi, una tercera recessió.
Estamos en crecimiento cero en el segundo trimestre en Europa. Esa es una preocupación, es decir, riesgo hay, ¿no? Hemos tenido hoy algún dato de producción industrial, que no ha sido malo en Europa, pero evidentemente hay preocupación sobre lo que son las tasas de crecimiento. Aquí lo que yo resaltaría es que ya en el primer semestre de este año lo que hemos visto es que ha habido pues prácticamente un parón de la economía europea y la economía española se ha acelerado, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante que la zona euro, que es nuestro principal socio comercial, pues aporte a este crecimiento económico.
¿Vostè ho veu així, també, a les portes a Europa d'una tercera recessió?
No sé si és una tercera recessió o és la continuació. Recordeu que fa temps aquí que parlaven de les lletres, de les formes que dibuixen les recessions. N'hi ha algunes que dibuixen una forma de U, unes altres que dibuixen la forma de D baixa, algunes altres que dibuixen una L.
La L, jo recordo el cas de la L.
La L.
Perquè és la del Japó.
Exacte.
Això explicat per vostè, no és que...
Sí. Jo, la descripció que vaig fer fa un parell d'anys del que podia estar passant era no en forma de lletres, sinó que al final formava els cabells del Bart Simpson, recordeu? És a dir, sí. baixes, caus, una caiguda en forma de L, però baix, en lloc de quedar pla, vas dibuixant amunt avall, amunt avall, amunt avall, amunt avall, com els cabells del Bart Simpson. Doncs jo crec que el que estem vivint és això. Es va haver una gran davallada el 2008, després va pujar, vam recuperar una mica el 2010, després tornar a baixar, després tornar a pujar el 2014 i ara tornar a baixar. I per què passa això? Doncs perquè, de veritat, en el fons no s'han arreglat els problemes de fons. S'han fet parxes i llavors doncs, ens estarem movent al voltant de zero, ara una mica cap amunt, ara una mica cap avall. Fixa't que quan el de Guindos diu que Espanya se ha acelerado, no se ha acelerado, se ha acelerado, ha passat de creixement negatiu a creixement de 0,6%. Recordeu, no fa masses anys, que tothom deia que un creixement per sota del 2% no generava ocupació. I que per tant s'havia de créixer com a mínim el 2,5%. Ara tothom està content que es creixi un 0,6. Escolta'm, 0,6 és res, per, diguem, aquest ritme per absorbir els 5 milions d'aturats que té Espanya tardaran 80 anys. Per tant, no és veritat que s'està acelerando. És veritat que has deixat de caure, has deixat d'anar enrere, però ara puges una miqueta, diguem, per tant, estem fluctuant amb un avall, al voltant del zero, i això no és només una cosa espanyola, sinó que és una cosa europea. Hi ha països ara ja a Europa que ja tenen creixement, taxes de creixement negatives, és a dir, van cap avall, n'hi ha alguns que estan a zero i alguns que estan en positiu. En el seu conjunt, Europa no està pas sortint de la crisi.
Per tant, o sigui, tots aquests pronòstics que deien que ja sortíem de la crisi, que això era una qüestió del 2015-2016, no, això tindria a veure també amb que el banc Mario Draghi baixés els tipus d'interès.
Sí, bueno, jo recordo fa uns mesos vaig dir això, de que compte que no està tan clar que sortim,
sí.
I aquest senyor que es crida tant, que teniu vosaltres per aquí, se'n va fotre a cridar, recordeu? un senyor que parla mig català i mig castellà, no sé com es diu.
Vicenç Martí, per
No, suposo que et refereixes a mi, no?
Gonzalo
Bernardo?
Això mateix, això.
Escolta, jo no grito, jo simplement parlo perquè la gent em senti, perquè la gent està adormida! Adormida!
Però vostè va dir que sí que sortíem de la crisi.
Home, estem sortint!
Sí, estem sortint.
No, la típica ploramica de sempre. No es pot pagar el deute! No es pot pagar! Estem sortint per amunt! Hi ha més crèdit! Hi ha més venda de vivenda! S'està pujant el valor de la vivenda! Escolti, això no sortir la crisi? Escolti, que no sóc Bambi, eh? Que no sóc Bambi!
Exactament, això. Hi ha gent que ja fa temps que deia, una eufòria de fa uns mesos, doncs ara l'eufòria sembla que torna cap avall, però jo insisteixo, jo crec que segueix sent el mateix discurs de fa 3 anys. Hi ha hagut, hem caigut del barranc, vam agafar una branca mitja caiguda, vam aguantar uns mesos, després es va trencar la branca, hem tornat a caure, i ara estem així, que si pugem, que si baixem, que si pugem, baixem, però no estem de cap manera tornant a dalt de tot del precipici, que és on hauríem d'estar. Estem pululant per baix, és veritat que ja no caiem més, però no és veritat que s'estigui recuperant. I el fet de que Europa estigui malament, doncs, òbviament, al final t'afectarà tu, perquè el teu mercat, això sí que ho ha dit el Guindos i és correcte, el teu mercat principal és Europa, i si Europa no et compra, doncs tu no vendràs. Hi ha una cosa que la gent no es fixa, però hi ha una dada que és molt important, que és el dèficit comercial espanyol. El dèficit comercial és la diferència entre el que tu compres i el que tu vens. El dèficit comercial espanyol s'ha disparat, el dèficit, és a dir, els espanyols compren a fora molt més del que els estrangers compren a Espanya. El dèficit comercial, si us hi fixeu, es pot interpretar com la diferència entre l'oferta i la demanda. És a dir, si tu produeixes 100 i la gent vol comprar 120, com que tu només has produït 100, la diferència entre el 100 i el 120 els has de comprar fora. I si tu compres més a fora del que no pas bé, doncs és el dèficit. El dèficit comercial espanyol s'ha disparat. I això el que indica és que la gent en aquests últims mesos ha començat a comprar,
sí,
però en canvi les empreses espanyoles no han començat a produir. I per tant, tota aquesta compra que fan els espanyols l'han de fer fora. I això és el que genera dèficit. I aquí és on rau el problema. El problema no és un problema de demanda, de que la gent no compri. El problema és de que les empreses no produeixen. No s'ha fet el suficient per augmentar la producció. I si recordeu el que jo us he dit durant anys i anys i anys, això és un problema de productivitat. Cal ser més productiu, cal augmentar la producció de les empreses. No és qüestió de demanda, és qüestió d'oferta. Cal ser més productiu. I el problema és que a Espanya i la resta d'Europa en general, les reformes de productivitat només les fan quan estan contra la paret. Quan el dèficit és tan bèstia i venen els europeus i et fan un mou, allò, te recordeu el memorandum
of understanding?
I deia, escolta, heu de fer això, aleshores tots a córrer, a passar 4 lleis, a aprovar 4 lleis, i que figura que augmentaran la productivitat. Això no és la manera. La manera és realment fer les reformes necessàries que et facin productiu. Fins que no facis aquestes reformes, no sortiràs de la crisi. I aquesta dada del dèficit exterior és una cosa que la gent normalment no comenta, es passa desapercebuda, però jo crec que és significativa, és el que ens mostra on es fan malament les coses.
Abans d'acabar, professor, deixi'm preguntar-li, és la meva obligació, segon dia de judici, en aquest cas d'aquesta acció de responsabilitat contra la Junta de Jean Laporta, avui l'expresident Sandro Rosell ha assegurat que quan va arribar a la presidència l'any 2010 el club estava en fallida tècnica.
El 2010 quan entrem nosaltres podria ser uns 50, 60 milions d'euros.
D'acord. Iniesta?
Uns 40.
Xavi?
Pues llavors uns 30. Que està valorant jugadors que no es poden vendre, perquè algú ha de jugar. Vostè no pot vendre tots els jugadors, algú ha de jugar als partits, m'entén? Per tant, això no es pot fer. I per tant, al final, què val? El que val és el que diu la comptabilitat, les coses. I la comptabilitat diu que estem en quiebra tècnica i que el valor patrimonial del club és negatiu.
D'acord.
No sé si, professor, vostè que va ser tresorer del club, té alguna valoració a fer al voltant del que ha dit avui Sandro Rosell.
Jo faré valoracions quan s'acabi el judici. Ara no puc opinar i els advocats diuen que millor que no opini. Però només vull constatar una cosa, un fet, no és una opinió. Si el club estava en fallida tècnica, com és que només arribar un grup de bancs van concedir un crèdit al Barça el juliol del 2010, és a dir, just arribar el Rossell a la presidència, un grup de bancs concedeixen un crèdit de 150 milions. Recordeu, el 2010 és un any que ja hi havia crisi, eh? Recordeu que ningú al món donava crèdits, recordeu, els crèdits s'havien assecat, eh? Aquella era la situació. I en canvi arriba un president amb un club totalment arruïnat, en fallida, i els bancs, en qüestió d'una setmana, perquè va ser això la primera setmana del mandat, li concedeixen un crèdit. Jo l'únic que vull és que la gent pensi si això té sentit o no. I si té sentit que els bancs, de una manera tan feliç i alegre, donguin un crèdit de 150 milions a un club amb fallida tècnica, doncs aleshores, si això no és normal, aleshores ja podran entendre si l'afirmació del senyor Rossell té sentit o no té sentit.
El diari ara mateix publica unes, en principi, declaracions seves, per això li pregunto, negant que el 2010 s'hagués decidit incloure publicitat a la samarreta. Tal com ha explicat aquest matí Faus, que ha explicat davant el jutge, que per aconseguir aquest crèdit sindicat va presentar un pla de negoci de la seva, quan vostè era la Junta amb la porta, que incluïa una triple S, que era socis, pujar els abonaments un 15% durant 3 anys, seccions, baixar el pressupost de les seccions i incloure publicitat a la samarreta. I, segons el diari Ara, vostè ho ha negat.
Sí, això és fals. Jo m'agradaria que el senyor Faus ensenyi l'acord de Junta que diu que nosaltres traurem un ICEF i posarem publicitat. Si és veritat, que ho ensenyi. Molt fàcil. L'acord de Junta signat pel Joan Laporta que digui ens hem posat d'acord per... Una altra cosa és que nosaltres busquem ingressos, com estan buscant els ingressos, per tot arreu. El Barça sempre necessita buscar ingressos, però això que diu és molt greu. I si que ho demostri, que ensenyi un acord de Junta signat per la Junta que diu que volíem posar, estem parlant de la samarreta, treure un ICEF i posar Qatar, això ho van fer ells, nosaltres no ho vam fer, això ho van fer ells, que no vinguin ara a dir que nosaltres ja ho volíem fer, perquè això és mentida. Que ensenyin, si és veritat, segur que podrà treure un acord de Junta que ho demostra. I si no pot, que digui, que reconegui que és mentida.
No, per tant, ratifica aquestes declaracions que ara sortien publicades al diari Ara, perquè diu exactament el que acaba de dir vostè. Professor, moltíssimes gràcies. Ha estat, com sempre,
moltes
un plaer.
Gràcies.
Que tingui bon dia. Adéu-siau. Professor Xavier Sala i Martín. Són 3 minuts i anem cap al Parlament de Catalunya. Ara mateix, Albert Rivera.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.